Maria Fajardo, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Bueno, este matí en el ple extraordinari s'ha aprovat i s'ha baixada del 2% de l'IBI. Però més que això, el que voldríem des d'esta casa és que ens detallarà un poc més com seran aquestes taxes del FEM que pagaran els ciutadans de Vila-real a partir del 2025.
Efectivament. Eixa taxa de FEM, ja ho hem explicat en reiterades ocasions així a la ràdio també, és una taxa de FEM que ve arran una normativa europea i en eixa taxa nosaltres el que hem volgut fer en eixa llei que el que ens exigís és que se faci un pagament per generació, és a dir, que se premie a les persones, entitats o empreses que són menys generadores de residus i així com aquelles persones que reciclen. El que s'ha volgut fer i s'ha pogut començar d'aquesta manera amb el pagament per generació, és a dir, que pague més qui més genera i que pague menys qui menys, és en el tema de lo que és les empreses. Per què en les empreses? Perquè les empreses ara tindran una taxa inicial, que és aquella que ha vingut determinada perquè la taxa no pot ser deficitària i, per tant, això 5,5 milions d'euros que ens costa el que és la recollida, tractament i reciclatge dels nostres residus, doncs ha estat dividida entre les empreses i també les vivendes. Aleshores, clar, pel que fa a les empreses, sí que podran presentar una auditoria que acredite quina és la generació de residus que fan i, per tant, que se'ls ajuste la taxa a aquells residus que generen. És a dir, en la part de l'ús comercial de la taxa sí que anem a aquest pagament per generació pràcticament des del minut zero. En canvi, en el tema de la vivenda, nosaltres el que hem optat és anar a 4 trams del valor cadastral. El valor cadastral al final és un impost que el que fa és va per superfície, progressivitat i capacitat econòmica. Perdó. I nosaltres el que hem assimilat és que de vegades el que es produeix és que a més gran és la casa, doncs més residu genera. Per què? Perquè no genera el mateix una vivenda, un pis que podem tindre així al carrer Josep Nebot, que un maset que podem tindre en la partida Madrigal o que podem tindre Camí l'Ermita, perquè el maset doncs genera uns residus de poda que evidentment un piso de 60 metres, de 70 metres no genera. Aleshores hem intentat fer aquesta assimilació igual que s'ha fet a la resta de pobles. Nosaltres hem anat a 4 trams perquè hem optat per aquesta opció que puga ser progressiva atenent al valor cadastral més que per una taxa única i que tothom pague el mateix quan no tothom té tampoc aquesta mateixa capacitat econòmica. I pel que fa a la vivenda, el que tenim és una bonificació del 95% del rebut de la taxa de FEMS atenent a la situació de vulnerabilitat de aquelles persones doncs, que estan en una situació de més vulnerabilitat en quant a la capacitat econòmica o altres qüestions que poden recollir-se en aquest informe que s'elabora des de serveis socials. Aleshores, tenim 4 trams. En el primer tram, que és aquelles vivendes que estan valorades entre 0 i 60.000 euros, que pagaran 118 euros en 39. Un segon tram, que són aquelles vivendes que tenen més de 60.000 euros a 100.000 euros, que pagaran 153 en 91. Tenim un tercer tram, que són aquelles valorades entre 100.000 i 240.000 euros, que pagaran 189 en 43. I tenim un últim tram, que és aquelles vivendes valorades en més de 240.000 euros, que pagaran 224 en 95 euros. Això és el total dels rebuts pel que fa a l'ús de vivenda, que l'ús de vivenda és un total de 25.025 el nombre d'habitatges que tenim a Vila-real. És a dir, són 25.025 els rebuts que se pretenen recaudar.
De vivenda.
De vivenda.
I recordem, de 0 a 60.000, 118 en 32.
En 39. 118 en 39.
En 39. Parlem del valor de la vivenda. De vivendes entre 60.000 i 100.000 euros, 153 en 91. Vivendes entre 100.000 i 240.000, 189 en 43. I a partir dels 240.000 euros del valor catastral de la vivenda,
correcte,
224 en 95.
Efectivament.
Calculades en 25.025 vivendes en Vila-real.
Així no és.
Aquestes vivendes seran les vivendes que generen o no generen basures. Si alguna vivenda és tancada, pagarà exactament la mateixa tassa. Això serà una tassa anual.
Efectivament.
Que se pagarà en un sol rebut.
En la primera vegada.
El primer any, en el 2025, serà un...
És una qüestió que també ve determinada per el que és la recaptació, l'oficina de recaptació. La primera vegada que se posa una taxa no és fraccionable. Se ha de pagar en un únic rebut i el proper any que se recapte aquesta taxa, doncs sí que es podrà fraccionar igual que se fa amb l'IBI, de la mateixa manera, de fet.
Locals que tinguin el seu IAE però que estiguin tancats i no generen ningú tipus de basura, se té que fer algo per argumentar que no estan tenint ninguna activitat o per el contrari pagaran igual?
No, quan un local no estiga fent un ús comercial, és a dir, no tinga cap activitat de la IAE fent-se, el que ha de fer és presentar, evidentment, a l'Ajuntament aquesta sol·licitud de que nosaltres, si ho tinguérem per error desactualitzat, perquè ja li dic que hem estat treballant des de l'Ajuntament perquè aquesta IAE la gent el tinguera actualitzat. Però si per lo que siga se'ns ha passat, cap problema. Se podrà presentar aquesta al·legació de que no correspon la taxa perquè no té aquesta activitat a la que està desenvolupant, aleshores pagaria doncs, el que és la taxa mínima associada a la taxa comercial. En taxa comercial tenim un entorn de 3.500 locals que tenen activitat comercial i que per tant se pretenen recaptar. Dins d'aixes taxes comercials tenim diverses activitats. Hi ha unes grans classificacions que són comerç, després hostaleria, restauració i oci, ensenyament, indústria, serveis mèdics i socials i altres activitats. I són les classificacions a grosso modo que n'hi ha. I després, dins de cada activitat, com si diguem dins de cada classificació, dins d'aquests grans blocs, doncs està també uns subblocs dins de cada bloc. Per exemple, en comerç tenim un que fa referència als productes alimentaris, altre que fa el de pa, pastisseria i confiteria, altre que seria roba i calcer, altre que seria plantes, altre que seria llibres, revistes i periòdics, altre que seria farmàcies, òptiques i ortopèdies, altre que seria comerç al detall però que no tenen productes alimentaris, altre que seria materials de construcció, després comerç majorista i intermediaris sense productes alimentaris, després els que sí que inclouen productes alimentaris, bazars, després supermercats, economats i cooperatives d'alimentació. En canvi, de hosteleria, el mateix. Tenim hotels, motels, apartahotels, pensions i cases d'hostes, després cafeteries, bars, geladeries, xocolateries, orxateries, després restaurants, després establiments d'apostes esportives, loteries i altres jocs. És a dir, tot ho tenim classificat atenent a aquest IAE que quan u reba el rebut, doncs si no se correspon, doncs podrà alegar que no se correspon i per tant, que se li ajusti aquesta taxa. A banda del que parlem, si una restauració, per exemple, atenent al valor cadastral de l'IAE, paga una taxa de basures que ell considera injusta, doncs perquè al final el tractament que se li fa dels residus està exercint-lo una altra empresa, que pot ser un cas, doncs presentarà aquest document que ho certifica i, per tant, aquesta taxa de residus se quedarà, estarà exempt d'aquesta taxa de residus perquè li ho fa una altra empresa, el tractament. I, per altra banda, si el que pensa ell és que no se li està cobrant acord al residu que ell genera, el que podrà presentar és una auditoria que acredite que està fent una generació de residus menor i per tant s'ajustarà la taxa a arreglo al residu que produís. És a dir, aquest pagament per generació, que en teoria ha de caminar tota l'ordenança en el seu conjunt, tant per a vivenda com per a ús comercial, hem trobat exemples arreu de l'Estat on ja s'està implementant aquesta taxa des de fa anys i sí que tenim exemples que hem pogut aplicar a la nostra ordenança fiscal. En canvi, pel que fa al tema de la vivenda i més sabent que recorden vostès que tenim diversos contenidors per a poder reciclar, que és el vidre, el plàstic, el paper i la resta, i que així a Vila-real ens falta encara el cinquè contenidor, que és el de la matèria orgànica, que ja els tenim tots preparats però encara no han eixit al carrer. Aleshores, clar, a vivenda és molt complicat poder anar al pagament per generació, avui per avui, perquè fins i tot encara ens falta un contenidor que traure al carrer. Aleshores sí que s'ha de caminar i per això aquesta ordenança està oberta a que s'ha de caminar al pagament per generació, que pague qui més tinga, o sigui, qui més recicle, qui menys, perdó, recicle, qui més residu genere, però això no podem anar de 0 a 100 tampoc en la implementació. Per sí. Això el que hem fet és ara fer la taxa per ajustar-nos als terminis que ens exigís la llei i després, atenent a aquesta aplicació de la taxa, doncs el que farem serà valorar després quin és el funcionament i es millorarà aquesta taxa amb el temps i l'experiència obtinguda quan s'aplique.
És a dir, cada vivenda podrà arribar a tindre la seva targeta i saber qui recicla, qui no recicla, com ho... És a dir...
Efectivament, i això seria la planificació. O bé, ja li dic, no puc avançar la fórmula, no vaig a aventurar-me
i
dir que seria una targeta, perquè pot ser una targeta, igual que pot ser unes bosses identificatives en codi QR conforme se fa en països nòrdics, on esta taxa per a d'ells ja és una cosa que està aplicant-se des de fa més de 20 anys. És a dir, que no sabem quina fórmula anem a tindre l'Ajuntament de Vila-real per això.
També estan els contactners intel·ligents.
Efectivament, és a dir... però sí que hem de caminar a que aquest pagament per generació siga una realitat en els nostres pobles i ciutats. Després, què hem fet avui al ple? Per a que la gent també ho sàpiga. El que hem fet avui al ple, ho dic per a que tot el món estiga atent. El que hem fet avui al ple és aprovar que s'expose públicament l'ordenança que regularà la taxa de residus. La data límit per llei per complir en temps i forma a l'aplicació d'aquesta ordenança és el 4 d'octubre. És a dir, el 4 d'octubre és la data límit que tots els ajuntaments del nostre voltant tenen per a poder exposar públicament aquesta taxa i que entre en vigor en temps i forma. Què vol dir això? Ara una vegada estarà publicada, nosaltres tenim exactament 30 dies naturals, és a dir, un mes, per a poder fer al·legacions a aquesta ordenança. Fins i tot nosaltres, el propi equip de govern, seguint models d'altres municipis que es publicaran en aquestes pròximes dies, perquè el 4 d'octubre és esta setmana mateixa, podem agarrar exemples d'altres pobles i dir, ostres, és que en això no havíem caigut, o ostres, que això no ho havíem pensat. I al final, l'ordenança ha estat elaborada, i des d'ací també vull agrair-ho públicament, amb l'esforç, de concretament dos tècniques del nostre ajuntament, dos dones que han tingut una paciència infinita, no només en la elaboració de la taxa a correcuita, perquè a Vila-real no teníem res fet i han començat des de zero, lamentablement, perquè jo com a portaveu de Compromís, doncs també és una cosa de les que m'agrada dir, que tant de bo i Vila-real haguera comptat amb governs més valents que ja hagueren fet que la taxa de FEMS fora una realitat i no jugar sempre amb la demagògia de que estava inclòs en l'IBI, perquè és ben cert que no estava inclòs en l'IBI. S'estava pagant amb recursos propis que provenien igual de l'IBI, que del PIE, que de l'impost de circulació, que de les multes de tràfic. Vull dir, no venien de l'IBI. I a mi m'hagués agradat doncs, que ara els vilarrealencs i vilarrealenques només hagueren vist com s'incrementava i s'ha rebut dels residus, igual que passarà en els municipis del voltant que ja tenien la taxa de basures. En canvi d'ací, doncs, com no ha hagut ningú que s'atrevirà a fer això, ara passem de 0 a 100. Però és el que dic. Pense que és una... Ara ens hem ajustat a la llei gràcies a aquesta feina que han fet elles i a més amb el canvi de regidor també que han viscut en ple estiu, en plena elaboració de la taxa que ha deixat d'estar el meu company Xus Madrigal per a estar jo mateixa i clar, evidentment jo me podria haver llegit centenars de normatives de la taxa de residus arreu de l'Estat i fins i tot arreu del món i conèixer experiències d'altres països on això ja està implementat fa temps, de quina és la millor fórmula, però al final han tingut una paciència infinita, tant elles com també Xus Madrigal, en explicar-me a mi quina era la feina que estaven fent, com estaven treballant, amb quina consultoria comptaven per a fer-ho, que ja li dic que és una consultoria de la nostra ciutat agermanada, Vilanova i la Geltrú, que ho havia elaborat també per a molts ajuntaments allà. I al final hem aconseguit arribar en temps i forma a aquesta taxa que estàvem obligats a aplicar-la, però podem no haver-se adonat d'algunes coses o podem convidar a que la gent participe d'aquestes al·legacions que pot presentar i fer d'alguna manera doncs, que ens puguem replantejar si allò que hem contemplat en aquesta ordenança doncs, és millorable. I a més és que... pense que és positiu, que moltes vegades sempre quan més ulls per a mirar una cosa millor i si hem de modificar alguna cosa, doncs estem a temps i el que avui hem aprovat és això, que s'expose públicament i que se puga millorar.
Sols el 25% dels municipis de Castelló creuen que podran aprovar la taxa de basures abans del 2025. Això ho ha dit el Consell General de Secretaris, Interventors i Tesorers de l'Administració Local.
Perquè tenim un problema.
Clar.
Que Vila-real no té o no té, entre cometes, perquè Vila-real tenim ara mateix una interventora que està deixant-se la pell per traure endavant aquest ajuntament, però que al final s'ha jubilat el nostre interventor.
Sí.
I és la viceinterventora que tenim dret a tindre com a ajuntament gran que som, la que està assumint les tasques d'intervenció. Però clar, no tenim viceinterventor, vull dir, la viceinterventora està fent d'interventora, per tant, mos falta igual una figura en el departament d'intervenció, una figura fonamental. Aleshores, clar, aquesta realitat que tenim ací a Vila-real també és la realitat de molts pobles, però és que a més, especialment en els pobles més menudets, hi ha pobles molt menudets que tenen un únic secretari o un únic interventor compartit en 10 pobles.
Clar, ahir és on tirem mà de la autoritat supramunicipal, és a dir, de diputació, no?
No sempre. És a dir, ahir hi ha habilitats nacionals que a lo millor són d'una mancomunitat o d'una partida judicial concreta. Vull dir, no és que els posi diputació, és que són els que els pertoca, que tenen la plaça allí, però tu tens la plaça en un poble, que vol dir que és ixe poble i els sis del voltant.
I si no s'arriba
un secretari o interventor una vegada a la setmana, o pobles com el que me ve a mi al cap ara mateixa és Cabanes.
Sí.
Cabanes tenen un problema amb la secretaria municipal que no funciona i no està mai.
Clar, és que cal dir que el que no tinga preparat esta nova taxa pagarà sancions, i sancions importants.
Efectivament. Aleshores, que era millor.
Clar, és una llei que no podem en estos moments posposar-la més temps.
Correcte.
De fet, estos pobles menuts, que a més tenen inclús menys recursos, hauran de pagar unes sancions.
Mm.
Per tant, estarà exposat a partir del 4 d'octubre i s'acceptaran preguntes que a mi me fan. Un local que està declarat com un local comercial però que no mai ha tingut activitat pagarà una taxa de basures. N'hi ha un mínim i un màxim per als locals en funció dels metres, sense metres?
Sí, va tenent igual que les vivendes al valor cadastral del local i a lo que és l'activitat que desenvolupa en la mateixa. Si està donada d'alta com a local comercial però mai ha exercit com a local comercial, doncs el que ha de plantejar-se és modificar aquesta activitat que té registrada.
Per tal de que l'activitat.
No sé, clar, per tal de que no se contemple com a que és un local en activitat quan no la té ni l'ha tinguda mai.
Jo crec que hem repassat perquè clar, és una taxa que va posar-se, que se té que posar, i crec que hem repassat el que més els interessava als oients, que al fi i al cap són els que s'han de posar les piles. Ha anat massa correcuita, eh?
Sí, una de les coses que a mi m'agrada destacar o que m'agradaria dir, quan vam estar en la reunió de Reciplaça, amb tots els pobles que depenem d'això i compartim el tema del tractament que se fa dels nostres residus, clar, allí molts ajuntaments van parlar de la mitjana que pagarien ara mateix en quant a la taxa de residus i aquest increment de costos. Clar, la mitjana que parlava Castelló, que anava a pagar de la taxa de residus,
sí,
era de 220 euros. Clar, 220 euros, si nosaltres anem, i serà la mitjana, no? Si nosaltres anem a la nostra última, dels quatre apartats diferenciats, dels quatre trams diferenciats que hem marcat, si nosaltres anem a la nostra última, és a dir, a la de més valor, a la de més de 240.000 euros, clar, són 224,95. Aleshores, crec que ser conscients que la mitjana que és a la ciutat veïna, que al final és amb qui a lo millor ens hem de comparar, doncs és pràcticament el mateix que se pagarà per mitjana, perquè allí recordem que volien plantejar-se fer taxa única.
Sí.
I que nosaltres siga el tram més alt, doncs crec que allà és on també es posa en valor o es nota el que és la diferència d'apostar per intentar anar a un impost que sabem que és obligatori, que siga d'alguna manera vinculat a aquesta progressivitat i capacitat econòmica de cada veí i veïna en vegada de fer-ho per taxa única i fer que al final tot el món pague el mateix, quan no tot el món té aquesta mateixa capacitat econòmica per fer-hi front. Mm.
Sempre és aplicar la taxa de basura guiant-nos de lo que és lo que, o sigui, la, lo que val una propietat revisant el catastre. Sempre se farà d'aquesta manera, és a dir, sempre s'agarrarà, perquè clar, en aquest cas sabem com es costa replegar la basura, doncs hem anat, els tècnics han sigut els que han dit anem al valor catastral, o sempre se dirà anem al valor catastral de les vivendes?
Doncs això és el que en teoria s'hauria de canviar, perquè el que demana la llei és que anem a un pagament per generació. Va. Aleshores, anar sempre al valor cadastral, per a mi, crec que és la primera pedra per a poder fer que aquesta taxa siga d'allò més progressiva possible, però la idea, una vegada s'implementen altres fórmules per, a, sí, per tal de poder establir amb certesa i claredat qui és el que més residu genera i, per tant, qui és el que més ha de pagar, doncs s'aniran a altres valors que, evidentment, no seran el cadastre.
Pues dit això, per a quan una revisió catastral per a Vila-real?
Doncs aquesta revisió cadastral no depèn directament de
la
nosaltres.
La podem demanar.
La podem demanar, i el que hauríem de plantejar-nos, atenent, suposa que hi ha gent que conega més quina és la realitat, sí, més que jo en quant al tema urbanístic, doncs és preguntar fins a quin punt ens convé o no revisar el cadastre de Vila-real atenent als valors que ara mateix es manegen de preus de mercat també i d'incidència.
Sí. El que passa és que l'últim...
I veure què és el que ens interessa fer, perquè l'última és del 2006.
Sí, però recordem que en el 2008 va estallar la bombolla immobiliària i en el 2006 se compren les coses molt ben comprades, bueno, per el que les venia, no per als que les compraven.
Entonces... Efectivament, per això que podríem revisar-ho, però és cert que el preu de la vivenda cada vegada també està pujant més. Vila-real mateixa, el preu del lloguer que tenim a Vila-real en els últims 4 anys ha pujat un 21% el preu del lloguer.
Sí, el que passa...
Aleshores, clar, el preu de la vivenda, malauradament, tot i que la vida ha pujat, el preu de la vivenda també ha pujat i els jornals no han pujat el mateix, ni el que ha pujat la vida ni el que ha pujat el preu de la vivenda. Aleshores, crec que n'hi ha moltíssimes coses a plantejar-se, però que aquest sistema neoliberal que ens engloba, malauradament, a qui menys beneficia és a la gent de peu, a la gent del poble, a la gent que se deixa la pell als sants a les 6 del matí per a alçar la persiana o per anar a la fàbrica i treballar 8 hores a torns de 21 dies seguits. No sé, vull dir que crec que ens hem de plantejar també que aquest salari mínim interprofessional doncs ha de seguir pujant i ha de seguir pujant a la mateixa velocitat que ho fan els preus i costos de la vida. Igual que no pot ser tampoc que gent que és titulada universitària doncs estiga cobrant el mateix que cobra una persona sense títol universitari. Vull dir, crec que la vida digna ha d'estar garantida per a totes i tots, i això és el primer que s'ha de plantejar de qui siga la competència, que en aquest cas doncs també, malauradament, això també ve del govern de l'Estat i també, però també ve d'Europa, igual que la taxa de residus.
Bé, jo no compartir lo del 21% a pujar del lloguer, però perquè la gent no té accés a poder comprar-se una vivenda, no perquè siga molt, molt cara, sinó perquè els bancs no concedeixen els préstamos com es concedien antes.
Clar que no. No es concedeixen precisament perquè no comptem amb les mateixes condicions les persones
laborals.
Treballadores, claro que no.
Laborals.
Ara l'acomiadament és molt més senzill, molt més ràpid i amb molta menys capacitat, a banda de que la banca abans tu anaves a demanar un préstec, i això és així, tu anaves a demanar un préstec per a comprar-te una vivenda, i si és d'allí, havent pagat els mobles d'aquesta vivenda, el cotxe nou i les vacances d'aquest estiu.
En canvi, ara... Que això era el 2006.
Efectivament, això era el 2006.
Pues per això, no sé, hauríem de... Jo crec que està sobrevalorat els immobles que hi ha a Vila-real. Jo sí que demane, a més ho demane, i vostè està al govern i l'alcalde, i vostè com a vicealcaldessa podrien demanar aquesta revisió catastral. Jo sé que després se recaudaria menys, però almenys cada un pagaríem per lo que realment el valor que tenim, no per aquella,
sí,
per allò fictici que ens van dir en el 2006, que tot el món creiem que, bueno, que això era Beverly Hills, no?
Efectivament, igual que replantejar-nos que les coses tancades se fan malbé. les coses han d'obrir-se, hem de donar oportunitats a la gent jove, a que pugui quedar-se en el poble a viure i que no se n'hagi d'anar a pobles veïns, que pugui quedar-se així, que pugui construir així la seva família, perquè això al final és riquesa per a tot el poble en general i que la gent que siga de Vila-real i vulga quedar-se en Vila-real tinga aquesta oportunitat en lloc de tindre el centre com el tenim ple de cases buides, velles, on fins i tot es crien rates, sí. Doncs crec que el que hem de fer és que estiguen obertes, luminoses i que el que es puga criar-se siga vida i gent jove i alegria.
I tant que sí, jo també aposto per un centre viu, perquè això sí que és de veres que no ocorreix no només així a la ciutat de Vila-real, sinó que hi ha moltes ciutats i molts pobles grans en aquesta situació.
Sí.
Maria Fajardo, vicealcaldessa, no sé si li queda algo per dir.
No, per la meva part crec que ho he explicat tot.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.